Come on, hold my...
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
A Radio Villarreal estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, a la 92.2 tindreu tota la informació de Villarreal i de la província. Seguim així i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Són les 12:58, es comença Protagonistes Villarreal a la 92.2 amb Maria Ventura. Hola, molt bon dia, què tal a tots? Siguen benvinguts a Protagonistes Villarreal a la 92.2. Ho sentim. Sabem que estarien tots ballant per caso que mos ficaren Mi gran noche de Rafael, després Julio Iglesias, i seguidament Camilo Sesto mos ha fet ballar hasta nosaltres, que diem. Quan entrem, si tenim... Que volem seguir cantant, veritat, Txelo?
Sí, bon dia, és veritat. Estàvem ahí, no anem a entrar i acabem d'escoltar les cançons.
Sí, mos avellis molt ballar i cantar. Encara que estigui aixina el cel un poc nuvolós, no? Estava parlant la meva companya que està a la taula de so, no? Que pareix que siguen encara les 10 del matí, no?
Sí, i és la una, però sí, perquè com està tot molt... oscur, nuvolós, pareix que siga més pronte del que és.
Sí, sí, la veritat és que això de que estem a poquetes dies de l'estiu, pareix que encara no. Bé, anem a parlar de tendències, primer que res, no? Vos en recordeu l'any passat, els que som molt aficionats a les redes socials i tot això, que la novetat era ficar una foto a una app que es diu FaceApp, no? I ens convertia tots en vellets, no? Ens ficava arrugues i tot això, i veiem com seríem nosaltres dins de molt de temps, no? Pues enguany hi ha una altra novetat, val? Esta setmana s'ha plenat totes les xarxes socials de fotos de molts personatges públics que canviaven una foto seua a l'altre gènere contrari, és a dir, una dona canviava el seu aspecte a home, l'aplicació ho fa directament. No? Jo, com ho vas descobrir, Txelo? Pues molt fàcil. De repent, entré a Facebook i veig una foto de Fernando Simó convertit en dona. Jo dic, mare meua, jo dic, serà la seva germana? No, vaig entrar i resulta que era esta aplicació, no? I avui, i durant aquesta setmana, m'ho he passat molt bé veient com moltes cares reconegudes es feien passar per el seu gènere contrari, no? Per exemple, Sergio Ramos, una cabellera rúbia, molt guapo estava, també guapa, en este cas, guapa, no? També hem vist a Inés Arrimadas, que també l'han convertit en home, Pedro Sánchez, que l'han convertit en dona, i també molts personatges musicals i tot això, com són Amaya o són Aitana, que també s'han convertit en homes. La veritat és que això és el que fa l'avorriment, no, Txelo? Un poquet.
Sí, sí, jo crec que la gent té poques coses a fer i per això...
Pues la veritat és que, mira, una cosa que té entretesa la gent, ja sabeu, si esteu a casa, no teniu res a fer perquè avui tornarà a ploure, després vos ho contarem, però... podeu descargar-vos esta app, no? FaceApp, i des d'ací retem a la gent que mos envies, si vols, alguna foto. Nosaltres, si d'això, durant el programa, mos farem una foto. T'atrevisses, Txelo?
Igual tenim alguna visita.
Ah, igual tenim alguna visita i també podem fer la foto. Inclús, Javi Mata, des d'ací, te recomanem que si vols pujar la foto, mos agradaria veure't, Bé, doncs pues arrenquem amb tot el noticiari. Es comencem amb la primera de les notícies, parlant de que la Comunitat Valenciana rebrà més de 1.450 milions d'euros del fons Covid-19, dotat amb 7.000 milions d'euros que el govern de Pedro Sánchez repartirà entre les comunitats autònomes a partir del juliol. El Consell de Ministres va aprovar aquest dimarts la distribució d'este fons, que haurà de ser ratificada pel Congrés i que ha sigut motiu de controvèrsia. El repartiment final tindrà 4 trams, 2 sanitaris, un de 6.000 milions que es pagarà al juliol i un altre de 3.000 que es repartirà al novembre. Un per a educació dotat de 2 milions, que s'entregarà al setembre, i l'últim de 5 milions d'euros que es pagarà al desembre per a compensar els ingressos de les comunitats autònomes. Aquest últim tindrà al seu torn un subtram de 800 milions per al transport públic no urbà. Ens n'anem ara fins Morella, perquè la Guàrdia Civil ha detingut a un home de 55 anys com a suposat autor d'un delicte de cultiu i elaboració de droga després de trobar una plantació de 100 exemplars de marihuana prop del santuari de la Verge de la Vallivana. I ara sí, parlem de pluja, perquè ahir, mare meva, Txelo, es caia el cel, eh?
Sí.
La veritat és que cavallà a les 3 de la vesprada, no? Vas començar a tronar, la pluja era bastant forta. Pues Castelló ha registrat, tras esta tempesta, no? Ha sigut una densitat forta a les comarques centrals i ha deixat 185 descàrregues de llamps que han impactat dins de la província i pluges de fins a 31,6 litres per metre quadrat, acumulats a Xaneta del Maestrat, on un llamp ha originat un incendi forestal que ràpidament s'ha pogut sofocar. La província de Castelló està fins a les 7 d'esta vesprada en avís groc per pluges, que poden deixar 20 litres per metre quadrat en una hora a l'interior nord i a l'interior sud de la província. Dimecres, de ruixats localment forts a la vesprada, i demà dijous s'esperen precipitacions ocasionals i les temperatures no variaran. No hi ha que dur xaqueteta, però hi ha que dir que refresca. I ara venim així a Vila-real, perquè la Junta de Govern local ha donat llum verda a diferents plans de desescalada presentat per les regidories per reobrir espais municipals i reprendre activitats. Aquest òrgan ha avalat la reobertura de la capella i la coveta de l'ermita de la Verge de Gràcia, el centre de dia Lluís Alcanyís per a la prevenció comunitària de conductes addictives i així com la piscina del Termet, i la posada en funcionament de les 17 fonts ornamentals de la ciutat. Així mateix també s'obri la seu de la Unió Musical La Lira. Què ha passat així? Pues bé, que resulta que el Partit Popular ahir ens enviava una nota de premsa que podríem veure a la nostra web, no? On dia que no li pareixia bé que el govern local no obrirà encara bastants espais esportius, no? Sobretot per als clubs locals que ja volen reprendre la seva activitat. I clar, avui el regidor d'Esports li ha contestat també en una nota de premsa tachant al Partit Popular de fer demagogia per culpa d'aquestes declaracions, no? Per això, els primers que anem a escoltar va ser això, no? Al regidor del Partit Popular, Carlos Gil, que mos contarà per què de les seues declaracions, i després la contestació del regidor d'Esports de l'Ajuntament de Vila-real, Javier Serralbo. Tot això després d'uns anuncis. Vols aprendre a tocar el contrabaix, el violí o qualsevol altre instrument i obtindre el títol? Si és així, vine al Conservatori Professional de Música Mestre Goterris a partir del 18 de juny de 5 a 8 de la vesprada. I si el que t'interessa és aprendre dansa, vine a la Casa dels Bundina a partir del 25 de juny de 5 a 7. Recorda que les activitats s'inicien a partir dels 4 anys. Per a més informació, consulta la web del Conservatori Mestre Goterris de Vila-real. T'esperem!
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
¿Que no sabes dónde ver todos los partidos del Villarreal Club de Fútbol? Pues donde siempre hemos visto todos los partidos, en el restaurante Bar Madrigal. No te olvides de reservar tu mesa al teléfono 628-089065. Para almuerzos, comidas y cenas, disfruta de nuestra terraza. Restaurante Bar Madrigal, delante del Estadio de la Cerámica. Siempre junto al Villarreal Club de Fútbol.
Inmobiliaria Meseguer. Disponen de una amplia variedad de ofertas y servicios que pueden consultar en www.inmobiliariameseguer.com o en la calle Ermita 21 de Villarreal. Confía en Inmobiliaria Meseguer. Llevan a cabo la gestión integral de cada operación. Incluso cuentan con servicio de interiorismo. Inmobiliaria Meseguer, la inmobiliaria de tu vida. 50 años trabajando para ofrecerte las mismas garantías que el primer día.
Estuditec les retoma sus clases presenciales el día 1 de junio, manteniendo sus clases online. Comenzamos con nuestros cursos de mecanografía audiovisual, entre otros. Llámanos para tu inscripción al 964-521548, calle Molino 11, Villarreal. Parlem amb un dels concejals a la localitat de Villarreal pel Partit Popular, Carlos Gil. Bon dia.
Molt bon dia.
Bé, Carlos, volguera que me contares un poquet i sa nota de premsa que veu tret parlant sobre el retras de la reapertura de les instal·lacions esportives municipals. Què és el que ha passat així? Què demaneu des del Partit Popular?
Pues mira, és molt fàcil. Nosaltres, bueno, viste un poc totes les recomanacions i la normativa de la desescalada, pues en la part d'esport, pues veiem que el Consell Superior d'Esports va publicar unes normes que una vegada les comunitats que entraven o les zones que entraven en la fase 3, pues ja podien, lo que és tot l'esport federal no professional, ja podia accedir a instal·lacions esportives per a reanudar la seva activitat. I a més d'això, al passar a la fase 3, també el criteri o les mesures les marca cada comunitat autònoma, i per aquest motiu el passat dissabte la Generalitat Valenciana va publicar el decret 8/2020 en el qual regulava això. Inclús deixava un requisit una miqueta més laxos que inclús el Consell Superior d'Esports, pues, perquè imagine que en vista de la situació actual pues, era el que es creia inconvenient. Entonces, clar, nosaltres, després de vist que efectivament, conforme el senyor Serralba ha dit, que estan en continu contacte en els clubs, i bueno, i els han transmitit que no, de moment no tenen intenció d'obrir-les d'això i que això crea aquest malestar, i, a més, el greuge comparatiu en altres clubs de poblacions del voltant, com, per exemple, Castelló, que n'hi ha clubs que estan ja entrenant en les instal·lacions, evidentment sempre guardant totes les mesures que marca el Ministeri o les autoritats sanitàries. O, per exemple, avui ens han desdejunat en que, per exemple, en Orpesa el club de futbol també ha començat a reanudar la seva activitat. Entonces, clar, no sabem exactament la reacció d'ahir del senyor Serralbo, diem-nos d'irresponsables i de que pareix ser que nosaltres volem obrir-ho tot i que ells són els més prudents del món. No sé, potser és que està posant en tela de juït a la Diputació de Castelló, que obri la piscina provincial, o a l'Ajuntament de Castelló, o a l'Ajuntament d'Orpesa, que està permetint que aquests clubs puguen desenvolupar la seva activitat, inclús que estiguin programant ja activitats per aquest estiu, per a xiquets, que també és una part de conciliació dels pares que treballen, que puguen tindre els siguets ocupats en l'estiu. I, evidentment, això no lleva per a que se mantinguen, sobretot, les mesures de seguretat recomanades per les autoritats sanitàries.
Sí, ell es tracta no, que des del Partit Popular d'insensatesa, no? De dir que a lo millor és massa precipitat obrir ja totes les instal·lacions, que el govern s'està esperant a la conformitat de la Càtedra d'Esports de la Universitat Politècnica de València, no, que serà qui avale aquesta reapertura tranquil·la de les instal·lacions, però per altra part vostès defensen que hi ha clubs que diuen que s'han sentit com desprotegits, no? Que no han mogut ni un dit a favor de l'esport local.
Sí, no, per supost, perquè al final, si tu necessites reanudar la teva activitat per diferents motius, o perquè efectivament les instal·lacions en la majoria d'esports s'han suspès ja fins la temporada que ve.
Sí.
I la temporada que ve estem parlant que en el mes d'agost pues, comencen ja tots els... La majoria de competicions d'equip comencen a fer les seues pretemporades, però també la planificació d'aquesta temporada també requereix moltes voltes de que se pugui accedir a una instal·lació pues, per fer proves, per fer activitats que els ajuden a ells a planificar aquesta temporada. Després hi ha altres activitats que, evidentment, les seues competicions pues, inclús poden reanudar-se antes i necessiten entrenar. Entonces, m'imagino que pues, un cas de Xina, i a més ho podem veure en les xarxes socials, com el Club sí. d'Atletisme i la Real, se n'ha dit que han entrenat a Castelló, quan tenen en el CEM una instal·lació que podien utilitzar. I no la poden utilitzar perquè l'Ajuntament, basant-se en ese informe que ens han promès que veurem, però que, com totes les coses, seguim sense veure'l i no sé si el veurem, però basant-se en aquest informe de la Universitat Politècnica i, a més, en el comitè tècnic de la desescalada que han creat dins l'Ajuntament, pues no recomana aquesta apertura. O sigui, a mi el que em dona la sensació és això, que estan ficant... no sols ens diuen que som uns inconscients nosaltres, sinó també, estan, per extensió, estan dient l'inconscient a la Diputació de Castelló governada pel PSOE, a l'Ajuntament de Castelló governada pel PSOE, a l'Ajuntament d'Orpesa i a altres ajuntaments que sí que estan permetint aquest accés a les instal·lacions.
Sí. Per què creu que és aquesta postura? És prudència o hi haurà altra raó per la que no volen obrir ara mateix com altres llocs que vostè ha anomenat les instal·lacions esportives? No res pel bé d'altres clubs, no?
Jo no vaig a fer suposicions, evidentment. Mm-hmm. O sigui, els motius, evidentment, hi hauria que preguntar-los a ells. Nosaltres simplement ens han fet eco d'aquest malestar que hi ha en certs clubs de la ciutat. Perquè no poden. Ja han tingut que acabar molt pront les seves activitats, evidentment, obligatòriament, i evidentment són conscients, i no n'hi ha res a dir, però clar, el que volen és reanudar aquestes activitats en igual que altres clubs similars a ells, i que de fet no poden fer-ho. Els motius? No ho sé. No sé quins són els motius perquè no l'he explicat. Sí que és veritat de que el que sí que lamentem molt bé són les declaracions d'ahir del senyor Serralbo, perquè pareix ser que anem de la mà, o sigui, en el moment que tot és consens i tot està bé, pareix ser que tot són bones paraules, però en el moment que a lo millor mos fem ressò d'algú que té un malestar, que basant-nos en la normativa existent avui podrien estar utilitzant aquestes instal·lacions. Simplement hem dit això, no hem dit res més. Pues pareix que en seguida pues, som uns inconscients i ja com no anem a favor de corrent ja pareix que no podem tindre i se tracte, no?
Sí, a més, a lo millor que no s'obriguen estos espais per als clubs locals pot ser una descompensació, no? Una desigualtat amb altres clubs que també estiguen competint en ara mateix i que poden arribar més preparats a la temporada que ve.
Clar, evidentment és això, és que al final els clubs el que veuen és això, que els clubs al seu voltant, que són en els que habitualment van a competir, estan tenint unes altres condicions. Els que s'han vist obligats, doncs s'han vist obligats perquè evidentment tenen les seues competicions més prop i tenen que avançar. Clar, això els està costant diners, perquè sí. Utilitzar una instal·lació esportiva per a nosaltres a Cimbila Real ens costa diners, bueno, costa diners als clubs, i en les altres poblacions als locals normalment no sol costar els diners, però clar, si va un grup de fora a aquesta instal·lació, normalment la tassa sol ser més alta. Per tant, al final, no sols és un problema esportiu, sinó també s'està convertint en un problema econòmic.
Perfecte, regidor del Partit Popular, Carlos Gil. Moltes gràcies per haver-nos contat tot això que està passant, no, als clubs i ser la seua, un poquet la seua veu, no?
Bueno, pues sí, no, al final nosaltres pues quan veiem que hi ha algun tema o que els propis clubs pues ens traslladen la seva preocupació en algun aspecte, pues el que fem és posar-ho damunt la taula i més que res per intentar que se solucioni, al final no és tant ni crear una polèmica ni no, sinó simplement ficar damunt la taula un problema i intentar que se pugui solucionar quan abans millor.
Esperem això. Moltes gràcies, Carlos Gil.
Vinga, a vosaltres. Moltes gràcies.
Todo vuelve. Vuelve la libertad, vuelven los paseos, los viajes, los abrazos, los encuentros. Y vuelven los 10 días Kia. Del 11 al 22 de junio, con ofertas irrepetibles en toda la gama. Vehículos electrificados incluidos.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia, 1525. ¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Ha llegado la hora de darle una nueva imagen a mi jardín y terraza. Big Mater Arbo te ofrece las mejores herramientas de bricolaje y ferretería para que hagas todas las reformas que desees. Cuentan también con pintura de interior y exterior, césped artificial, semillas para plantar, tierra y maquinaria de jardín, además de todos los productos de piscina que necesitas. Disfruta del verano con Big Mater Arbo. Llama al 964-522166 y haz tu pedido. O visítanos en la avenida Pío 12, número 55 de Villarreal. Abierto de 8 a 13.30 y de 15 a 18 de la tarde.
La COVID va a acabar en la temporada, però no en el Club Esportiu Bàsquet Villarreal. Per això, tornarem. I si tot va bé, ens veurem a les pistes el proper setembre. Per això, comencem la campanya de renovacions i noves inscripcions de jugadors, des dels 6 fins als 17 anys, en els mateixos descomptes que la temporada anterior. Ja vos podeu inscriure en la web del club, www.ebvillarreal.com. I si vols lligar la teua marca comercial al club, també pots contactar amb nosaltres per la web. Vos esperem a tots, perquè tornarem!
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
En Canem encontrarás las últimas propuestas en moda mujer y hombre para eventos y ceremonias. Y para niños y jóvenes hasta 16 años, todas las tendencias para que brillen con luz propia sin renunciar al diseño, la comodidad y la calidad al mejor precio. Para tus eventos y ceremonias, Canem, tu tienda de ropa en Nules y Villarreal o en www.canem.es.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Villarreal. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Madova. ¿Madova? Sí, Madova. Todo para su empresa. Madova Imprenta. Madova, fabricante de sellos de caucho. Madova, fotocopias. Madova, ropa laboral, peñas y eventos. Madova, calle Buenos Aires 32. Teléfono 964-052-049. Villarreal.
És el torn de parlar amb el regidor d'Esports, Javier Serralbo. Bon dia.
Bon dia.
Bé, Javier, esta setmana no hem passat ja la fase 3 i poc a poc Vila-real està recuperant la normalitat, no? I ara ens preguntem un poquet també sobre les instal·lacions esportives, no? Per una nota de premsa d'unes declaracions que ha fet el Partit Popular, no? A referència de que demanen que s'obriguen els espais esportius per als clubs locals. Què opineu des del govern local d'aquestes declaracions?
Bueno, jo crec que és un poc de demagogia, no? De veure algunes coses en Facebook i fer oposició en base a això, no? Jo crec que l'Ajuntament de Vila-real té que ser més serio que tot això. Uh-huh. Nosaltres, d'un principi, i ho saben l'oposició, en la qual tenim tenim un tracte correcte, jo crec que tots els partits que tenim aquesta comissió que de la reconstrucció i el renaixement de Vila per Vila-real, que està acordant coses tots els grups, i ahir també se debatixen coses, i ells saben perfectament com està la situació i com estem fent les coses. I crec que aquest ajuntament, l'Ajuntament de Vila-real, cada ajuntament pot fer-ho d'una manera, ha seguit en tot moment un principi de prudència, de responsabilitat i de seguretat al prendre decisions. En el tema d'instal·lacions esportives, s'ha vingut a fer reunions en els clubs, en els gimnasos de la ciutat i en tot el món relacionat amb l'esport. També s'ha de fer un Consell Local de l'Esport, que properament se farà un altre, que serà el que van quedar abans de que acabi el mes de juny, que hi també és l'espai on també està representat el Partit Popular i el senyor Carlos Gil, que també pot manifestar allí la seva opinió. O sigui, n'hi ha molts foros per manifestar-ho i no fer esta, jo crec que de magotxa barata tampoc en el tema de que si n'hi ha una queixa d'algú, pues a replegar només la d'un i no veure tot el conjunt de les coses. Mm-hmm. En aquesta manera de fer les coses, nosaltres, el Servei Municipal d'Esport, els tècnics d'esport, estan fa més d'un mes i mig treballant de com fer aquesta desescalada en les diferents fases, i no només en la legalitat, sinó també en les possibilitats que té un ajuntament de poder complir en aquesta legalitat, perquè la legalitat no és només obrir un dia se poden obrir això i allò, sinó que ahí n'hi ha que tindre unes mesures de seguretat, un protocol ben estudiat, i aquest protocol que nosaltres vam fer, per exemple, per la piscina que obrirem este dissabte, elaborat per el tècnic municipal, ha passat per l'aval de la Universitat de València, ens han dotat d'un mecanisme que no s'ha dotat pràcticament ningú, d'anar a que ens avale i s'ha... i s'apertura la cartera de l'esport de la Universitat de València, de la Politécnica, ens ha dit que sí. N'hi ha un gabinet de desescalada que ha fet l'Ajuntament, en el qual ja vam anunciar avui que obrirem 5 instal·lacions, la de la piscina, també l'ermita, en el qual de la capella de l'ermita, també el centre divisor Canyís, les instal·lacions dels serveis socials en el prop i també les fonts ornamentals, i això és el procediment que anem a gastar per a tot, en aquesta prudència que tenim. Nosaltres tenim que fer les coses avalades tècnicament i en les possibilitats de fer-les. Està clar que tot el món té les seves opinions. N'hi ha clubs que potser, si s'obrin les coses, aniran a fer esport, i uns altres que han manifestat que no. Però, evidentment, les possibilitats de fer esport d'ara en una instal·lació esportiva també estan molt limitades. I tot això s'ha parlat en els clubs, seguirem parlant en ells i anirem obrint paulatinament no només la piscina, sinó més instal·lacions municipals. I això és el procediment per a fer-lo. Creiem que és lo seriós. El agarrar i dir que poden anar a un poble i així no, jo crec que no és seriós. Perquè, primera, en moltes coses no n'hi ha competició en aquest moment, això també ho van acceptar molts clubs. Si n'hi haguem una competició, com que a hores d'ara només està la primera i segona divisió de futbol i el baloncesto, és l'únic que n'hi ha provat que pugui haver competició, el reste està parat. Sí. A hores d'ara les lligues haguem acabat també a aquestes altures, moltes lligues, i alguns esports que ja se poden obrir o se podrien fer, doncs el que estem estudiant per obrir-lo en condicions. Tot això se manifestarà als mateixos clubs i també se portarà a debat en aquest Consell Local de l'Esport, i que és com tenen que fer les coses. Tot el que més pues, és voler fer política d'una cosa que saben que no, que en aquest cas està fent bé.
Sí, des del Partit Popular el que es pregunten, no, és per què se poden obrir instal·lacions, per exemple, com és la piscina provincial, no, i altres llocs així propers, no, i així a Castelló, i així a Vila-real, encara no es pot obrir aquestes instal·lacions, no?
Sí, mira, Castelló ha obert la Salera, que és la piscina de la Salera, ¿vale? Sí. I l'ha obert només per als clubs, en teoria, ¿vale? En unes condicions, té 5 piscines més que no obrirà, o sigui, també està fent un procediment de desescalada, no estan obrint totes les instal·lacions, i així també tenim una particularitat que tenim 8.000 socis, que són els que també van utilitzar la piscina d'estiu. Per què obrir una piscina primer que res? Pues perquè els que corren o els que van en bicicleta tenien l'oportunitat d'utilitzar la via pública, però els que anaren no tenien possibilitat si no obríem la piscina d'estiu. I serà un sentit obrir la piscina, de moment, obrir esta. Si vem les condicions, el personal, la seguretat per anar a obrir l'altra piscina, doncs anirem a obrir-la i anirem ampliant les possibilitats. Però tot això té que ser en un estudi minuciós del mateix departament que diguen, no es que el regidor salse un matí y diga, uy, pues me habéis obrido eso, uy, me habéis obrido otro, no. Así se ha hecho un procedimiento como toca, arreglar. Uh-huh. Molt millor y más escrupulós que en altres. Y si pequem a millor de massa prudència, lo que també vull recordar de la gent i no oblidar és que això no se n'ha anat. O sea, el virus encara està entre nosaltres. I la imatge que alguns volen donar del Partit Popular, tant així com a nivell nacional, és que faig el que faig està mal. El senyor Carlos Gil, si nosaltres no haguem fet això i haguem obert totes les instal·lacions sense cuidar, sense tindre aquestes mesures de seguretat i sense res, mos diria que estàvem locos. Si obrim així en l'esquelada, normalitzant, mos diuen, agarren l'opinió d'això, que és molt lícita, i que jo també pues, respecte aquesta opinió, però el que fa decisions és que fer-les. La responsabilitat la tenen. Els tècnics municipals que tenen que avalar això i l'equip de govern que és el que té que signar al final que això s'obri, que si passa alguna cosa. Suposa que el senyor Carlos Gil no donarà la seva firma per dir que avala ell l'apertura d'instal·lacions si s'acaba amb el tècnic. Suposa que no. Si no, també seria molt inconscient, no? Uh-huh. Entonces, és que tenim que prendre la decisió parlant amb tots, dialogant molt. Des de primera mà estem dialogant. En els gimnasos també van tindre l'oportunitat de parlar amb ells per a poder ampliar les instal·lacions municipals i quan obriguem la nostra instal·lació també del gimnàs, també donarem l'oportunitat d'anar a tots els gimnasos de la ciutat en aquest conveni que tenim, en aquesta relació público-privada que tenim en tots els gimnasos de la ciutat i que hem aconseguit que puguem més gent fer esport en la ciutat de Vila-real. I, evidentment, per anar més a pressa, a vegades no se corre més, perquè si després passa alguna cosa en una instal·lació, és que són responsables, són els regidors, per supost, i també els tècnics que tenen que avalar aquesta apertura. I així no és com tenen que actuar.
Regidor, no li haurà sentat molt bé, no?, que diguen que no han mogut ni un dit a favor de l'esport local, no?
Home, no m'ho senta bé perquè saben, i ho saben de primera mà, i més el senyor Carlos Gil, que també és esportista i sap com funcionen les coses, que estem en contacte permanent en tot el món de l'esport, que hem obert instal·lacions. Mira, el membre del Partit Popular, quan m'ha trobat entrar, així n'hi havia 3 gimnasos en la ciutat, ara n'hi ha 17. Les instal·lacions esportives eren 26.000 metres quadrats, ara n'hi ha 76.000 metres quadrats. Evidentment que sempre falten coses, però dir que en Vila-real no s'ha apostat per l'esport, quan és la ciutat que està reconeguda com és la ciutat de la salut de l'esport i que ens consulten moltes poblacions de com estem fent les coses així, jo crec que és faltar molt a la realitat. Mm-hmm. I evidentment que vinga damunt del Partit Popular, que en els anys del seu govern així se va tancar una piscina. Vull recordar que si seguirà el Partit Popular va deixar una piscina que ara no podíem anar a l'estiu, que estava tancada. El centre, el CEM, que hem fet ara, havíem fet una ciutat esportiva en un lloc que era inviable. Entonces, el vindre ara a donar o intentar donar lliçons i sobretot a dir que no s'ha fet res i no s'ha mogut un dit, jo crec que és faltar-me la veritat. I crec que la gent que m'ho està sentint, cada un pot sentir el que vulgui i cada un pot escoltar el que vulgui, que per això és bo parlar tots per la ràdio i que cada un després se quede en les opinions. Però, evidentment, crec que és així el que estem actuant és en serietat. I nosaltres no anem així amb aquesta responsabilitat, perquè no afecta a nosaltres, afecta també a la gent que va allí. Si passa algun contagi o passa alguna cosa, de qui serà la responsabilitat? Uh-huh. I la prudència té que estar. I també tenim que donar aquest missatge de prudència. El PP a nivell nacional està fent el mateix. El mateix PP que deia que s'havia tancat tard o s'havia actuat tard, ara està dient que s'actua massa pronta. Si no venen turistes, és culpa del govern. Si ara s'obri pels turistes, també és culpa del govern. Així no se pot funcionar. Se té que ser un poc més responsable, acatar un poc les directrius també dels tècnics, que són els que també marquen un poc la manera i si tenim responsabilitat, i després actuar políticament. Després tindre la decisió política, però aquesta decisió política té que avalar també en informes tècnics. I damunt ara, que nosaltres ens hem assessorat per la Universitat de València, que també per a tindre més aval, jo crec que dir que no ens han manejat o que dir fet per algun... Està bé, les crítiques de Facebook jo també les accepto i les miro i les veig. Però una cosa és veure-les i una altra cosa és agarrar una part de les coses i no veure tot.
Aprofitant que el tenim així, regidor, hem vist això, no?, que esta setmana ja s'ha obert l'ermitori, no?, de la Verge de Gràcia i també m'estava parlant vostè de la piscina, no?, del Termet.
Sí, s'obrirà este dissabte dia 20, s'obrirà pels 8.000 socis que té el Servei Municipal d'Esports i pels esportistes federats dels clubs de natació. Uh-huh. Federats, se tindran que demanar de manera individual. S'ha obert ja la pàgina de l'Ajuntament, s'obrirà i a partir de pràcticament demà, després demà, se podrà demanar ja el poder fer aquests turnos, se podran fer tres vegades a la setmana anar a nadar mitja hora, i això és la manera que hem considerat perquè pugui més gent fer ús de la piscina municipal. Evidentment també hi ha gent no deportista que ens està dient que per què no s'obri pues per a nadar ja van i no tindré que nadar sinó per a prendre el bany. Molts ajuntaments no estan obrint tampoc les piscines per a prendre el bany perquè és impossible de controlar distàncies, és impossible de controlar les mesures de seguretat que s'existen ara, perquè es decreix quan diuen que se poden obrir les coses, a banda també van la manera d'obrir-les. Tens que complir una sèrie de condicions i evidentment no podien garantir-les per a el que és el bany, la piscina d'estiu. Entonces, per això l'hem dedicada per el món de l'esport.
Perfecte. Moltes gràcies, regidor Javier Serralbo, per haver estat avui amb nosaltres i haver xerrat de tot això.
Vale, gràcies a vosaltres.
Conviértete en un héroe moderno gracias a tus Varilux con Transitions, las lentes claras en interiores y oscuras en exteriores para ofrecerte la máxima comodidad. Y ahora, al llevarte tus lentes Varilux con Transitions, el segundo par de regalo.
Óptica Villarreal, Dr. Font 17, óptica Varilux especialista.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente Tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, certificado por Grupo Volkswagen.
Parlem ara amb la diputada autonòmica del PSPB, Sabina Escrig, bon dia.
Molt bon dia i moltíssimes gràcies, com sempre.
Bé, jo crec que després de patir una pandèmia com la que hem viscut, no? Jo crec que més que mai hi ha que reforçar la sanitat pública, no? Com estan treballant des de les Corts Valencianes per a que això siga una realitat i que no mos torne a pillar el bou?
Bueno, yo creo que desde las Corts Valencianas, que ya saben que es la pata legislativa de así al País Valencià, lo que estem fent, por ejemplo, van posar la comissió de la reconstrucció, la comissió de la reconstrucció en marxa fa unes setmanes, s'està reunint dos voltes cada setmana escoltant a la gent, als compareixents que volen dir alguna cosa per a millorar la nostra terra, no? Per afrontar millor una crisi que vinguera, una crisi nova que vinguera, i per afrontar també la crisi socio i econòmica que també és una conseqüència que va vindre per la crisi sanitària, per la Covid. Dana, jo crec que la nostra tasca és esa, escoltar. Jo sempre dic que els polítics tenim que escoltar a la gent, perquè és com més s'aprèn en la meva experiència com a regidora i en la regidoria de proximitat. Una de les coses més satisfactòries per a mi ha sigut això, escoltar a la gent, perquè s'aprèn moltíssim. Aleshores, nosaltres ara el que estem fent, bueno, ja hem començat, ja fa unes setmanes que hem començat ja una activitat parlamentària més contínua, i ja s'estan convocant les comissions, ja hem tingut un parell de plenaris, però esta comissió, la comissió de la reconstrucció, és una comissió molt, molt important, perquè és on tenim que treballar i elaborar el projecte de futur que necessita la nostra terra per a pal·liar les conseqüències d'aquesta crisi sanitària, econòmica i social. I cada un dels valencians i valencianes de la nostra terra, els 5 milions de valencians i valencianes que han sigut tan important per eixir d'aquesta situació, que han sigut responsables, que s'han quedat en casa, que s'han quedat en casa i que ara tenim que ser més responsables que mai, són necessaris cada un de nosaltres per eixir millor de la crisi per la Covid-19.
Sí, però diputada, no creu vostè que és un poquet trist que tinguem que passar una circumstància tan greu per sentar-nos i escoltar-nos entre tots, sobretot la sanitat pública?
No, jo crec que nosaltres, el Botànic, ha sigut un exemple de consens, de treballar, d'assentar-nos, i que esta, el que ha vingut ara, la Covid-19, aquesta crisi sanitària, econòmica i social, és una qüestió que no és de la Comunitat Valenciana ni és d'Espanya, és una pandèmia global, és una pandèmia mundial i que ens ha pillat a tots en el peu canviant. Ningú esperava les conseqüències ni ningú sabia que el virus era com ha sigut tan, tan destructor, no? Nosaltres, quan vam entrar, bueno, quan el Botànic va entrar en el govern en el 2015, tenim que recordar com es va trobar la Generalitat Valenciana de 20 anys, després de 20 anys del Partit Popular, 20 anys de retallades tant des del Partit Popular de la Comunitat Valenciana com des del Partit Popular i des dels governs de Rajoy, que van fer una retallada enorme tant en sanitat com en educació com en polítiques socials. Tenim que recordar que va ser Rajoy també el que va deixar parada i va rebaixar moltíssim la llei de dependència. Aleshores, quan el govern del Botànic entra en el 2015, es troba un govern, es troba una Generalitat endeutada que havien acomiadat a moltíssims professors en la sanitat que estaven, ja sap vostè, la privatització que havia estat fent el Partit Popular en alguns hospitals, d'Alacant, sobretot, i que, claro, ens trobem en tot això. I el reforç del govern del Botànic des del 2015 al 2019, del Botànic U, en el tema sanitari, en el tema social, en el tema educatiu, tot aquest esforç d'aquests 4 anys del primer del govern del Botànic ha sigut fonamental per a que no fora més greu la situació de la Covid-19 al País Valencià. I les polítiques socials dels 4 anys del primer Botànic, l'augmentar el número de professors, l'invertir en educació, l'invertir en sanitat, en recuperar llocs de treball, etcètera, etcètera, totes aquestes inversions perquè nosaltres vam arribar al govern valencià per a rescatar persones. Pues tots aquests 4 anys, davant les dificultats econòmiques trobades, un endeutament de més de 40.000 milions d'euros que va deixar el Partit Popular, i a mi m'agrada ser clara i rasa i dir les veritats. No m'agrada dir les veritats a mitges. Una part és del Partit Popular, de la mala gestió del Partit Popular, i l'altra part també és de la infrafinanciació que ha tingut el País Valencià des de fa molts anys. Aleshores, n'hi ha que ser realista i n'hi ha que dir la veritat. Mitges veritats no arribem a cap lloc. Una part és del Partit Popular, però l'altra part és per l'infrafinançament que ha patit el País Valencià per no tenir un finançament just des del govern central. Aleshores, nosaltres tenim que ser realistes i ens vam trobar més de 40.000 milions d'euros d'endeutament i davant aquest endeutament i davant de les circumstàncies que es van trobar en el 2015, davant de les dificultats, vam invertir en les persones, vam invertir en sanitat, vam invertir en dependència, vam invertir en serveis socials, vam invertir en educació. Els 4 pilars fonamentals per a rescatar persones, vam invertir en economia, en treball, en educació, en ocupació. Perdó, perquè també n'hi ha que recordar que l'atur al País Valencià, quan va entrar el Botànic, era més d'un 27%, si no recordo mal, 27 o 29%, és que estic parlant de memòria, i que vam aconseguir rebaixar a un 14%. Això és un treball d'un govern responsable que pensa en les persones, un govern responsable que treballa per les persones. Aleshores, que és fonamental sentar-se totes les forces polítiques? Sí. Que és una pena grandíssima, i a mi com a política em dol moltíssim, que per a poder sentar-nos tinguin que passar algunes coses, pues sí, també és deberes, n'hi ha que ser realista. Però no és una qüestió de que jo me vull sentar i tu no vulguis sentar-te. És que n'hi ha gent que vol sentar-se i vol escoltar i vol treballar, i n'hi ha una altra gent que se queda en la cova, que se queda en la caverna, que no vol escoltar, que no vol sentar-se i que el que vol és crispar. I crispar una societat per aconseguir un govern no és una qüestió moral, no és una qüestió digna dels polítics. I no estic parlant de colors, perquè no vaig a parlar de colors, perquè jo sempre ho dic, n'hi ha gent estupenda en uns llocs, en uns pensaments, i n'hi ha gent estupenda en uns altres llocs, en uns altres pensaments. Però el que té la voluntat de sentar-se, de caminar i de remar per avançar, el que té esa voluntat se senta i treballa i camina i rema. I el que no té voluntat de sentar-se, eixe, pues el que fa és crispar, mentir, crear bulos, etc. No són perfectes. Els governs, tots els governs del món, ja no del govern valencià, el govern espanyol, el govern de Madrid o el govern d'on siga, tots els governs han fet el que han pogut, uns millor, uns han gestionat millor, uns han gestionat pitjors, però això, aquesta crisi ha sigut una qüestió mundial, ha sigut una qüestió que no se veia vindre, no se veia vindre, i cada un ha respost de la millor forma possible. Han sigut, mire, un exemple clar, del Botànic. A part d'aquests 4 anys treballant per les persones, és que nosaltres vam començar a portar avions des del primer moment. Des del primer moment. Ayuso, comprar no sé quants avions, i els avions d'Ayuso no venien. I al País Valencià han arribat 640 tonelades de material, que es diu Pronte. I a més, és que a més de tot això, el que han fet és allà, a Fira València estem fent un almacenatge de material, un centre logístic on guardar material per a previndre, per si tornar a vindre un repunt de la crisi. Estem preparant-nos per això, per si de cas vinguera. Per això jo el que demano és responsabilitat. Primer, als polítics, i jo la primera, el que tinc que fer és, com tu bé has dit, sentar-nos i no esperar una crisi econòmica, social i sanitària com la que ha vingut per a poder sentar-nos. Tenim que ser totes i tots responsables, sentar-nos, dialogar i preparar-nos per al futur, per al que vinga, per a noves crisis, perquè si no som capaços nosaltres de donar exemple i de sentar-nos, quin exemple estem donant a la societat si nosaltres no fem això? Aleshores, és superimportant que tots els polítics ens sentem, dialoguem, escoltem a la societat i junts busquem la millor solució per eixir d'esta crisi sanitària, social i econòmica, que és fonamental. Per això jo el que vull que és això, no? Que caminem tots junts, que remem tots junts, que anem en el sentit de les agulles del rellotge, sempre endavant, sempre mirant al futur i no deixar a ningú enrere. I jo crec que no deixar a ningú enrere i creure en les autonomies i creure en els governs de les diferents autonomies ho ha demostrat també el govern central. El govern central del Partit Socialista i de Podem ho ha demostrat. Pedro Sánchez reunint-se cada diumenge en cada un dels els presidents de les diferents comunitats autònomes i 16.000 milions d'euros que aportarà a les comunitats autònomes i que no tindrem que tornar 1.463 milions d'euros per la comunitat valenciana, que no tindrem que tornar i que no augmentarà el nostre endeutament. Això és treballar per les persones, això és treballar per el futur, amb totes les mesures econòmiques i socials que s'han posat en marxa, tant des del govern central com des del govern de la Generalitat, per a que ningú se quede darrere. A mi m'emociona moltíssim l'aprovació de l'ingrés mínim vital. M'emociona moltíssim, perquè com vaig ser una temporada regidora de serveis socials i sé la dificultat de moltíssimes famílies, m'emociona el saber que ara, a part de la renda garantitzada que nosaltres des del govern de la Generalitat se va fomentar i se va ficar més en marxa i se va implementar en molts més diners, pues el que la gent en pocs recursos tinga un ingrés mínim vital, pues a mi la veritat és que no és la panacea, no és uns diners hasta allà, però per lo menos ajudarà a moltíssimes famílies, perquè ja no és una ajuda econòmica, sinó és una ajuda social, és una ajuda emocional també, perquè la gent tindrà aquest ingrés i a més jo crec que els impulsarà pues a estar millor i a poder fer una búsqueda de treball, etcètera, etcètera, etcètera. Que no és sols la part econòmica que sigui important, sinó també és la part que pot fomentar i sa recuperació de molta gent. Aleshores, jo crec que les mesures econòmiques i socials més encertades o menys encertades, perquè n'hi ha gent i n'hi ha polítics que prenen decisions sempre pensant en el benestar de les persones, en el benestar del conjunt de la societat, i que a voltes t'enganyes, t'equivoques, però sempre se fa a bona fe i pensant sempre en el benefici del conjunt de la societat.
Diputada, canviant un poc de tema, no? Fa unes setmanes, no, veiem com a les Corts Valencianes es debatia esta llei de xoc, no? M'agradaria que ens contara en quina situació s'encontren les negociacions.
No, el passat 28 de maig vam aprovar, pues, per a mi, una llei també molt important hacia la Comunitat Valenciana, la llei del joc, una llei actualitzada, equilibrada. Jo crec que era urgent i necessària. Hi ha que recordar que el Partit Popular, que ha estat governant, que va estar governant 20 anys, no la va canviar, no la va modificar. I era necessària actualitzada, sobretot davant la situació actual. Des de l'any 2013 fins al 2018, la xifra d'afectats per ludopatia, per la malaltia, que és una malaltia, la ludopatia, va créixer més d'un 60%. Aleshores, és una preocupació gran, perquè la ludopatia és una addicció al joc. Aleshores, n'hi ha que treballar i n'hi ha que posar tots els recursos necessaris per a lluitar contra qualsevol addicció, i la ludopatia és una addicció. Aleshores, era necessària una llei. Les lleis també són per ajudar a lluitar contra la ludopatia, per evitar la ludopatia o per evitar altres. Les lleis són necessàries, pues, per això, no? Per evitar diferents o les addiccions. Uh-huh. És una llei ponderada que no prohibeix, perquè la llei no prohibeix, sinó que el que fa és regular una activitat legal que pot generar i generar problemes de salut pública. I no hem d'oblidar la ludopatia, que és la malaltia per l'addicció al joc. Uh-huh. Per això jo crec que com a legislador serà la nostra obligació protegir als sectors més vulnerables i entre ells els joves, perquè els joves estaven caent en aquesta addicció, en l'addicció de la ludopatia, però també la normalització del joc, que si no es preveu, pues pot generar els problemes de salut. Uh-huh. I el que recorregeix aquesta llei, entre altres, és la distància mínima de 850 metres, que té que haver des d'una sala de joc d'apostes fins als centres escolars. També restringeix la publicitat en els mitjans de comunicació públics autonòmics, com en aquest cas seria en Apunt. Uh-huh. I això també, en contrapartida, el que sí que va fer-se és incentivar aquells clubs esportius, associacions i mitjans que fomenten la prevenció de la ludopatia. Uh-huh. Aquesta llei ha nascut perquè n'hi ha una preocupació social, ha hagut una preocupació social per la proliferació de les activitats del joc. I com he dit abans, jo crec que és primordial, no?, la protecció de la gent que pot caure en la ludopatia, però sobretot dels nostres joves que ho estaven normalitzant. I que la veritat és que la llei és una llei important, una llei que era necessària, molt necessària, que ha sigut la pròpia societat també la que ho ha demanat per aquesta preocupació, i que nosaltres com a legisladors el que tenim que fer és, com he dit abans, al principi, és fonamental escoltar a la gent. I és una llei equilibrada en la que s'ha parlat en els diferents sectors afectats, i uns podran estar més contents, uns altres pues, menys contents. Però nosaltres també, la nostra preocupació també era evitar la ludopatia i lluitar contra la ludopatia. Pues jo crec que és una llei important. I mira si és important també que altres administracions autonòmiques s'han interessat per la mateixa, com la Rioja i les Balears han vist una llei important i s'han interessat per la nostra llei. Uh-huh. És que és pionera l'estat espanyol i això. Però pues és que el País Valencià, la Comunitat Valenciana, és capdavantera en moltíssimes qüestions. Entre elles, pues, aprovar lleis com aquestes, com vam aprovar la llei de l'habitatge, el dret a l'habitatge, i com altres lleis pues, que han sigut molt, molt importants.
Bé, diputada, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres, Sabina.
Moltíssimes, moltíssimes gràcies. Com sempre, estar a la ràdio del meu poble per a mi és sempre una satisfacció. Jo espero que en la nova normalitat ja es puguem veure, estar junts i poder parlar des de la ràdio, perquè a mi m'agrada moltíssim anar allí al vostre, a la vostra seu, gaudir de la nostra plaça i estar en el centre del nostre poble, que és el centre neuràgic, allà on ens ajuntem tanta gent. Però això sí, jo el que demano és responsabilitat i coneixement. S'ha acabat el que és l'estat d'alarma, entrem en una nova normalitat, però el virus continua ahí. I fins que no tinguem la vacuna, tenim que ser tots responsables, tindre coneixement i complir les normes que ens diuen des dels governs, diferents governs, i sobretot pues, els que entenen que són els responsables en sanitat i salut.
Pues sí, això esperem, i també l'esperem a vostè quan vulga. Moltes gràcies, Sabina.
Moltíssimes, moltíssimes gràcies.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
És el torn de parlar de cultura amb la diputada provincial en esta matèria, Ruth Sant. Bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, Ruth, esta setmana estem un poquet més contents, no? Perquè això de que hem passat a la fase 3 i que l'obertura dels espais culturals ja està a un 75%, no, ens fa un poquet de goig. Com viviu esta situació des de la Diputació de Castelló? Com s'enfrenta a aquestes noves mesures?
Pues la veritat és que en optimisme, no? Jo crec que ara que ja sabem que podem tindre fins al 75% de la gent que puga entrar a les nostres activitats, pues la veritat és que reconforta. Sí que és veritat que bueno, nosaltres, el nostre objectiu era seguir programant i reprogramant tots els compromisos que teníem i bueno, ja havíem dit que aniríem obrint l'espai a la gent, depenent de lo que les autoritats mos digueren, i la veritat és que molt contents de que almenys ja siga el 75%.
Dins de tots aquests espais que s'han obert ja, com museus, també s'ha obert el castell de Peñíscola, la veritat. Quines novetats i quines mesures de seguretat ens trobem allí quan entrem?
Pues la veritat és que sí, bueno, sobretot també protecció dels treballadors en mampares a l'hora de comprar els tíquets i tot d'entrada, però sí que és veritat que dins del castell hi ha 20 punts de neteja, no? Per a que ens puguem netejar les mans, no només a l'entrada del castell, sinó que són 10.000 metres quadrats d'espai, entonces era necessari, no?, que durant tot el recorregut que les persones poden fer, pues, si toquen baranes o si tenen que pujar per algun de les escales que són estretetes, pues que almenys dalt i baix puguen netejar-se les mans, i així més val previndre que curar, no? I en aquest cas, en això estem també pues, al castell de Peñíscola.
Sí, a més, és una localització que si ara mateix s'obrin les fronteres era un lloc clau perquè la gent vagi a visitar, i per això que quantes més mesures millor, no?
La veritat és que sí, damunt els datos, no, que ens anaven donant al gener i el febrer ja eren que estaven tenint més visitants que l'any 2019, ¿vale? Vull dir que el gener i el febrer ens auguraven que anàvem a tindre pues, un major número de visitants, més que res perquè també pues, quasi tots els caps de setmana, o un cap de setmana sí, un cap de setmana no, al gener i al febrer, van haver activitats també complementàries dirigides molt al públic infantil, no? Pues, com fer una tisana del Papaluna pues, en diferents elements. I claro, el coronavirus ens ha frenat tot això també, sí, com és normal, però bueno, ara la veritat és que hem reprogramat tota l'activitat cultural que ja teníem contratada i esperem que se puga dur a terme pues, en major o en menor públic, però que se puga fer.
Parlant d'aquesta agenda cultural, ja que estem a Peñíscola, aquesta setmana haveu presentat des de la Diputació, no?, el Festival de Teatre Clàssic a Peñíscola, no?, amb el seu director, Carlos Benlliure. Contem-nos un poquet, que quan es farà i què podrem veure?
Pues mira, un any, finalment, segur que normalment era tot el mes de juliol, al final ho hem compactat i serà del 16 de juliol al dia 31, actuacions, pues, bueno, començarem en dijous, però després són dimarts, dijous i dissabte, el que la idea que s'ha plantejat, vale? Més que res perquè eren els dies que viem que podia tindre major impacte. Uh-huh. I la veritat és que s'han programat 8 espectacles, 8 companyies, i a més, pues, bueno, la clausura que la fa també una companyia, la farà una companyia de Villarreal, que és la FAM, no? Vull dir que al final, com ja he dit totes les vegades que hem parlat durant este confinament, no? Que l'objectiu era reprogramar, sí que hi ha hagut alguna companyia que no l'han pogut adaptar, però tenim el compromís en ells de que vindran l'any que ve al 2021. La veritat és que teníem també moltes ganes de que se fera, que poguérem tirar avant este treball conjunt que anem a fer en la Junta d'Extremadura, mm-hmm, per a que tres companyies que porten coproduccions al Festival Greco-Romano de Mèrida puguen vindre aquí al nostre castell a representar les seues obres, i al final, pues, sí que han pogut mantenir aquest compromís que teníem les dues administracions, i crec que també és fonamental, no? Que no només recolzem, bueno, que ens recolzem en companyies a lo millor internacionals, però bueno, enguany serà tot 100% estatal, i a més pues, en tres companyies de la Comunitat Valenciana, una d'elles, com ja us he dit, de Villarreal.
Mm. Sí, estem parlant de 8 companyies, no?, de caràcter nacional. Quina oferta teatral es encontrarem bé si haveu fet un conveni, no?, sí, a Mèrida? Imaginem que ja haurà molt de romà, no?
Exacte. Bueno, ja, pues, mira, te puc dir els espectacles que anem a fer, pues, claro, pues, per exemple, obrirem el dia 16 en El increïble assassinato de Ausa Smart, que és una companyia valenciana, que és el Crit Companyia de Teatre. Després ja el dissabte 18, el primer dissabte del festival, ja és una de les coproduccions del Festival de Teatre Clàssic de Mèrida, que és Tito Andrónico, vull dir que de Shakespeare. Mm-hmm. Ja. I després sí que és veritat, continuem el dimarts 21 en La Celestina, una adaptació que se diu La Tragicomèdia de Clown, ¿vale? No sé, mos sorprendran. Serà una forma diferent de veure també els clàssics, no? Uh-huh. Després hi ha un musical barroco, també una de les altres de les coproduccions és Hipòlito d'Eurípides, vull dir que també són clàssics de tota la vida. Uh-huh. Després, ja ho va explicar Carles, el dia del que van fer la presentació, a lo millor com a clàssics la gent mos imaginem, pues, això, a Shakespeare, no? Uh-huh. I a lo millor no pensem que Lorca, que García Lorca, ja és un clàssic, nosaltres el tenim que considerar un clàssic. Pues bueno, hi haurà és un apartat del festival que se diu Otros Clàssicos, ¿vale? Uh-huh. Per a fer un poc més ampli els palos amb toquem, i serà sobre Federico García Lorca, enguany, Amor Oscuro se diu. Després també hi ha una actuació que se diu Buscando a Cervantes, i bueno, a la clausura, que ja vos he dit que fa la companyia La FAM, però antes de la companyia La FAM també se farà una projecció del documental Gent Divergent de l'Associació de Fundació d'Any Cerebral Adquirit Ateneu. Uh-huh. I la veritat és que era una forma de també col·laborar en ells, i jo crec que, bueno, veure a les parets del castell de Peñíscola també quedarà molt xulo, i jo crec que també agradarà a la gent.
Per lo que veig, hi ha molta varietat, no?, en el xil. Mm.
La veritat és que sí, la gent podrà llegir. En uns dies estarà la venda online a la pàgina del castell de Peñíscola ja en marxa. Estem acabant de concretar, perquè com això que diuen ara, que, bueno, com diu, no, la normativa diu que tenim que ficar les cadires separades i tal, estem veient com, per exemple, si tu compres dos cadires i automàticament perquè vas tu i la teva parella, no? Uh-huh. O tu en una amiga, pues que si compres dos, ja que la tercera se quedó lliure, entonces estem acabant d'estudiar això tècnicament, però en breu i se ficaran en venta les entrades.
Clar, hi ha que recordar també als oients que enguany hi haurà menys entrades que altres anys, per això, per l'acotament de l'aforo.
Bueno, estem, claro, però per exemple, quan van començar a programar-lo, sabien que sols podien ser 100 persones, ¿vale? Uh-huh. I ara ja estem al 75, pues ja són 200. Entonces, pues bueno, poquet a poquet, segons el que ens diran, pues anirem obrint la possibilitat. I sí que és veritat, enguany anem a treballar també en fer un, com un making-of de com de lo que se veu detrás de les bambalines del castell quan s'organitza això, perquè creiem que també és bo, no?, que la gent vega la part de detrás, no?, lo que normalment no se veu, el muntatge i desmuntatge, que és lo que costa, perquè pensa que tot s'ha de pujar a braços, com si diguéssim, no, no és tan fàcil, però bueno, la veritat és que han preparat el festival amb molt de carinyo, saben el compromís que teníem i que creiem, que bueno, jo ho repeteixo també moltes vegades i pareix un loro, que jo crec que també la gent ja no sol és tornar-los a la cultura el que estos mesos ens han donat, sinó que també necessitem assentar-nos a un lloc diferent que no siga el sofà de casa i veure un espectacle i o riu-me'n o plorar, el que siga, però almenys estar distrets i no estar dins de les parets de casa nostra com hem estat estos tres mesos.
Això sí que és veritat, diputada. Una de les altres novetats que trau el festival, no?, són unes jornades cibernètiques, no?, que porten el nom sí. del clàssic en la red. Què és això? De què es tracta?
Pues la veritat és que, a veure, n'hi ha que... Ara mateix, en tot el tema del confinament, no?, jo crec que s'han replantejat moltes coses, no?, i la idea és a veure cap on anem. Com fem arribar també este tipus d'espectacles a gent més jove. La veritat és que a lo millor si tu mires la franja d'edat de gent que va, pues a lo millor sempre és més de 45 anys cap amunt, no? Tenim que fer també en la gent que treballa en el sector veure com podem reenfocar diferents aspectes de la cultura per atraure més públic, per fer que siga més no sé, que a la gent li llamo més l'atenció, no? Bueno, i la idea és això, no? En gent experta poder ser com fer-ho in situ serà difícil i esperem que com a Pinyisco hi haurà molta gent, pues també pues, fer unes jornades online en paral·lelo del festival per a traure inputs per a, de cara, bueno, guanyes el 23 festival, no? Pues, per a, de cara al 25 poder també tindre opinions vàlides per a veure com reformulem el festival i com el fem encara que vaiga a més.
La veritat és que és una bona iniciativa, no?, també per cuidar el futur del nostre teatre i de la nostra cultura.
Exacte, exacte, per això. Però bueno, jo crec que al final el coronavirus per algunes coses, no?, mos ha servit per a repensar moltes coses i algunes pues se veuen el fruit ara.
Sí, esteu treballant en més novetats a l'agenda cultural de la Diputació, com sempre hem parlat. No sé si teniu en marxa presentar algo més durant este juny.
Sí, estem acabant de concretar els pobles, vale? On aniran totes les activitats que anàvem a fer, pues, bueno, perquè algunes ja s'han tingut que fer, que estem recalculant els dies, reprogramant els dies, veient que no coincidisquen moltes coses a la mateixa comarca el mateix dia, i estem acabant de tancar-ho, esperem tindre-ho esta setmana i la setmana que ve, o com a molt tard, a finals d'este mes, poder anunciar tota la programació. I bueno, crec que quedarà bé i que al final pues, molts pobles de la nostra província, la majoria, per no dir tots, estan apostant per fer activitats culturals. No? I bueno, jo crec que no podrem enguany a lo millor gaudir de grans orquestes ni no sé, ni tardes de bous el mes de juliol i agost, però almenys podem gaudir d'una altra cultura més tranquil·la, però que també ens plenarà a la gent.
Per tant, dirà tot el món que tranquils, que encara que no hi hagi festes, i se viuran d'altra manera, no?, d'una manera més cultural, i que aquesta cultura arribarà a tots els llocs de Castelló, si pot ser de la mà de la Diputació, veritat?
Ho intentarem, però ara enguany seran a la vora de 60 pobles, la idea és pues que l'any que ve, fins a arribar al 135, pues a veure si podem arribar tots, però bueno, la idea és que sí, que al final se pugui haver un circuit on tots els pobles tinguin alguna activitat de la Diputació cada any.
Perfecte. Moltes gràcies, diputada provincial de Cultura, Ruth Sanz, per estar avui amb nosaltres i contamos tot el que està passant a la província de Castelló.
Moltes gràcies i bueno, jo crec que vos dec una visita in situ perquè tots aquests mesos hem parlat molt, però encara personalment no mos coneixem, aixina que quan puguem m'apropo als vostres estudis i parlem en directe.
Sí, sí,
en directe
sí.
Tu i jo almenys.
La veritat és que vale. Sí. Vale, gràcies, diputada.
Vale. Vinga, guatos.
Bé, ens passem 5 minutets de l'hora que ja li tocaria a Javi Mata. Per això, gràcies, Txelo, per estar ahí. I nosaltres mos anem mirant al cel, no? Amb Lloverà i Lloveré de la Pegatina. Fins demà.